Benvinguts a la Talaia, el podcast de la revista Esperit. Avui m'acompanyen el Pol Moles, que és de la Societat d'Estudis Militars, i ja el coneixeu. Ha escrit per Esperit uns quants articles i ha participat en alguns podcasts. I m'acompanya també l'Adrià Fortet, que és doctor en Història Contemporània i expert en sionisme. I avui volíem parlar d'un llibre aparegut als anys 90, de la historiadora israelí Anna Shapiro, que es diu Land and Power, The Zionist Resort to Force, i que tracta doncs, del canvi de mentalitat dels jueus sionistes, que passen de ser més aviat pacifistes a poder defensar amb les armes un naixent estat. La historiadora analitza al llarg d'unes 400 pàgines tota la història de la relació psicològica i de la imatge dels jueus en relació a si mateixos i amb la violència. Comença explicant doncs, els primers congressos sionistes, les primeres situacions tenses dels jueus, sobretot a Europa de l'Est, i acaba doncs, amb el naixement de l'Estat d'Israel i amb la normalització, que és el que ens interessa, de l'ús de la violència i de l'ús de les armes entre els jueus. Llavors, Pol, estàvem parlant abans què ens havia interessat més del llibre. Què és el que més t'ha interessat a tu d'aquest llibre? Per què el recomanaries?
A mi, a part del llibre que per si mateix ja val la pena, per tota l'amplitud i profunditat que té, crec que un dels diversos elements que xocants de la història del sionisme i alhora que enllacen amb el cas català és el fet de l'autoengany dels jueus respecte als adversaris. És a dir, creure que en el cas de l'enemistat dels àrabs venia per factors circumstancials que es podien redreçar. No per una qüestió de... el no voler assumir que hi ha gent que t'odia i que et vol arribar a matar pel simple fet d'existir. No voler assumir això fins que les circumstàncies ja són crítiques. És a dir, com que hi havia l'enfocament, com això l'Adrià ho explicarà molt millor, però que la bona part de les primeres, segona i tercera aliades, les primeres moviments de migració cap a Terra Santa, des de principalment l'Europa de l'Est, l'antic imperi rus, eren gent marxista practicant, en el sentit que no era de boca, creient que pel simple fet de ser socialistes hi hauria punts de trobada en comú amb els treballadors àrabs i a partir d'aquí doncs, es llimarien les diferències i tot anirà bé i podrem construir una pàtria jueva socialista en què els àrabs no hi haurà cap problema. I aquí és on ja ho explica molt més detalladament l'autora, però aquest punt d'autoengany, de no voler assumir que hi ha gent que senzillament t'odia perquè existeixis, no pel que facis. I vaja, crec que aquí el paral·lelisme és frapant amb el cas nostre. No sé com ho veieu vosaltres.
Sí, o sigui, el tema de l'autoengany és interessant i el posa de relleu, però a mi m'ha agradat més el canvi de percepció. O sigui, com es pot tenir les mateixes persones de la mateixa cultura fer un canvi radical en la manera de percebre's i com canvien la història doncs, en el moment en què deixen de pensar com pensaven abans. O sigui, inicialment els jueus tenen una visió de si mateixos com explica la Anita Shapiro, ja em corregirà l'Adrià, una percepció més aviat de que el jueu doncs, ha d'estar a la sinagoga, els processos de creació de l'estat nacional modern doncs, inspiren alguns jueus a secularitzar una mica la seva identitat i acostar-se a les noves identitats nacionals, a participar de la vida pública com emancipats, però a mesura que els processos avancen, hi ha molts jueus que se senten doncs, enganyats o desenganyats d'aquest procés i continuen sentint-se com una sensació d'alteritat respecte de les comunitats nacionals europees, dels estats moderns naixents. I creuen que doncs, el lloc del jueu és la sinagoga, bàsicament, i que la protecció en cas de necessitar el jueu doncs, ja vindrà de Déu o del Goyim, o sigui, de God o de Goyim. I doncs, aquesta visió va evolucionant no? A mesura que els pogroms evidencien que ni són part de les noves comunitats nacionals, ni els protegiran ni Déu ni els Goyim. No? Adrià, una mica així. Podria resumir?
Sí, certament aquesta idea de les dues G's, de God and Goyim en anglès, descriu força el que havia estat la forma en què els jueus s'havien protegit al llarg de tot el temps de la diàspora, dit simplificadament. És a dir, al final la identitat jueva era una identitat fonamentalment religiosa I a partir d'aquí hi havia una identitat cultural i hi havia una idea nacional molt antiga, que de fet es mantenia a través de la Bíblia, a través de la Shana Va'av Yerushalayim, no? L'any que ve a Jerusalem, a través de les pregàries, a través d'aquesta cohesió i dels contactes entre les comunitats d'arreu, no? Fonamentalment doncs, entre els escanalites, però també hi havia contactes amb la comunitat sefardita i hi havia, de fet, una idea cultural comuna en el món jueu, que era l'orianisme. Al llarg del segle XIX, aquesta idea antiga de judaïsme, aquesta manera antiga d'entendre la judaïtat, entra en crisi. I entra en crisi com a conseqüència del que són les nacionalitzacions que arreu d'Europa van prenent cada vegada més força. El que tenim aquí és que els jueus que no són ultraortodoxos es veuen cada vegada més temptats a adoptar les realitats nacionals dels països en què es troben. I aleshores apareix aquell fenomen que en alemany es descriu moltes vegades amb el nom de Dreitagenjuden, que vol dir jueus de tres dies, que són aquells jueus que van a la sinagoga els tres dies més destacats de l'any per les festes jueves, però que la resta del temps no es comporten com a jueus, sinó que es comporten com a francesos, es comporten com a alemanys, es comporten com a anglesos, es comporten com a la nacionalitat que tinguin. Aquest és un fenomen que està estretament lligat amb la idea de la il·lustració, amb la idea de la separació entre la sinagoga i els respectius estats, que en breu rep el nom de Haskalah. I es manifesta particularment als països de l'Europa Occidental. En els països de l'Europa Oriental això no és tan així, en part com a conseqüència del fet que els jueus que hi viuen són en general d'una matriu cultural i socioeconòmica més pobra i moltes vegades doncs, estan més oprimits per aquells estats. Penseu en la zona de residència tsarista, no? De la Rússia tsarista, que és l'únic lloc en què els jueus hi poden viure i que viuen en unes condicions de discriminació molt clares. I en part també perquè la presència de moviments haredim, de moviments ultraortodoxos, sigui a través de l'assidisme o de l'antiassidisme, doncs són també molt forts en aquelles àrees. En qualsevol cas, doncs, aquesta idea entra en crisi i aquests jueus opten per l'assimilació i el sionisme respon a la idea que els jueus no podran assimilar-se a les poblacions gentils i que estan en perill. És una idea que Herzl és el primer a desenvolupar d'una manera popular, tot i que hi ha autors anteriorment que ho expressen també d'aquesta manera, i que al final el que veu és que els brots d'antisemitisme que continuen manifestant-se, Herzl penseu que és un periodista, un corresponsal a París de la Neue Freie Presse, que és un diari dirigit per una família jueva a Viena, que és un gran diari, un diari molt important a Àustria-Hongria en aquell moment, doncs observa com a França, que és l'avançada, no, de la il·lustració, dels valors progressistes, del que representa la Tercera República, hi ha un cas d'antisemitisme flagrant que implica la condemna d'un innocent i que, per tant, l'antisemitisme continua. I Herzl va més enllà d'això i té la idea que el problema real per als jueus és que són percebuts arreu com un poble, que són un poble, que és la seva identitat i que no haurien de renegar d'aquesta identitat, però que són un poble a part, en un marc de nacionalització constant, això els fa estar en una situació de sospita permanent. És a dir, els francesos no veuen amb bons ulls els jueus perquè per ells són estrangers. Els alemanys no ho veuen per la mateixa raó, els anglesos tampoc. Què fan aquesta gent? Aquesta gent al final tenen un idioma propi, que en aquell cas, en aquell moment, és molt més el jiddisch que no pas l'hebreu. D'això també en podem parlar en algun moment si
segur que sí.
A més, doncs, tenen una religió pròpia, a més, doncs, tenen contactes entre ells i faran el servei militar en aquest país i seran ciutadans lleials o seran més lleials als alemanys o als anglesos o aquells altres estrangers que també són jueus en comptes dels nacionals d'aquest país. Que això genera un rebuig. Aleshores, quan se'l planteja, és necessari que els jueus tinguin el seu estat. I quan nosaltres tinguem el nostre estat, l'antisemitisme deixarà d'existir, perquè l'antisemitisme actual és conseqüència de ser estrangers a totes les nacions. I fins i tot si no tots els jueus, dirà Herzl, es desplacen a Terra Santa, de totes maneres, aquest fet serà suficient perquè l'antisemitisme deixi d'existir, perquè els jueus que quedin a França o a Anglaterra seran vistos com estrangers.
Això és un gir copernicà respecte de l'actitud o de la mentalitat dels jueus des de que són expulsats, o sigui, dels segles de la diàspora?
Sí, això és un primer gir important, perquè implica que els jueus no han de romandre en el lloc on es troben i buscar la protecció de les autoritats gentils i de Déu i mantenir la seva vida i, si hi ha algun pogrom, doncs fugir i desplaçar-se en algun altre lloc, que és, de fet, la raó per la qual, fonamentalment, doncs, tenen professions intel·lectuals o busquen professions intel·lectuals, perquè són professions que el coneixement te l'emportes posat i no hi ha problema, no és com la terra, no? Que si la perds després, com pots recuperar-la? Que els jueus han d'abandonar aquesta estratègia i han de fer-se amos del seu destí. I en aquest sentit és un moviment revolucionari. Tot i que és un moviment incomplet en la idea de Herzl, perquè Herzl té aquesta idea utòpica que realment l'antisemitisme deixarà d'existir quan els jueus es facin en un estat. I a més té la idea també, o entén d'alguna manera, i particularment els seus successors encara més que ell, però ell també ho expressa ja amb una segona obra que ell escriu. Herzl és conegut per dues obres diferents, la primera de Judenstadt, en què expressa aquesta idea que hem descrit ara, i la segona, que és el Neuland, Vella Nova Terra, en què el que fa és una utopia de com serà l'estat jueu un cop ja faci 20 anys que s'ha creat. I en aquesta obra segona particularment, el que fa és veure en el socialisme com una idea de prosperitat que permetrà a l'estat jueu proliferar i créixer i fructificar. És a dir, la seva tesi és, en el moment en què establim l'estat, deixarem de ser vistos com a estrangers, tindrem el nostre propi, deixarem de ser vistos com a infiltrats, passarem a ser vistos els que es quedin en els altres països com a estrangers i els que es desplacin seran nacionals d'aquest estat. Per tant, l'antisemitisme deixarà d'existir, deixarem de ser una amenaça per als nacionalismes europeus i deixarà d'existir, i a partir d'aquí nosaltres, amb el socialisme, construirem una societat millor que cap altra societat que s'hagi establert fins ara, i en fer això ens convertirem en la llum de les nacions i les nacions ens voldran imitar i encara ens estimaran més. Això, per simplificar i per fer una mica una caricatura, és aquesta primera idea que Herzl i els seus successors al capdavant de l'organització sionista tindran.
Això té evidents ressonàncies amb la visió de la República Catalana que s'ha tingut els últims 10 anys, sobretot durant el procés d'aquest part del món ens mira i que serem exemple de tantíssimes coses, però després s'acaba imposant un altre tipus de visió. Quina visió? Com evoluciona? I per què aquesta visió no triomfa dins del sionisme?
Bé, no triomfa perquè topa amb la realitat. Topa amb una realitat en la qual no hi ha una voluntat ni per part de les grans potències de col·laborar en la creació d'un estat jueu en aquell moment, ni particularment en el moment en què es decideix que aquest estat jueu serà Palestina, per part dels ciutadans àrabs que hi viuen, els pobladors àrabs, que no veuen naturalment amb bons ulls l'arribada massiva de jueus i que aquests jueus pretenguin establir ja una llar nacional amb una religió diferent i amb una llengua diferent i amb una identitat clarament diferent del que ells tenen. Aleshores, aquella idea que alguns culturalistes, no tant Herzl amb això, però sí Hadham, per exemple, havien plantejat que en el moment en què els àrabs doncs, veiessin la prosperitat que porta el món jueu, abraçarien aquests germans semites que són de la mateixa, al final del mateix tronc i tot plegat, doncs això no es manifesta. I aleshores això genera tensions dins de l'organització sionista que planteja altres alternatives a seguir i que planteja un recurs a la força cada vegada més important. De fet, el llibre de la Nita Shapira té la particularitat, i per això va ser conegut i es va convertir en una referència historiogràfica en el seu moment, quan va ser publicat, d'analitzar aquest canvi en la concepció jueva del recurs a la força. I això ho fa Nita Shapira l'any després de l'any 1982, després de la invasió del Líban, en què per primera vegada Menachem Begin planteja una guerra d'elecció. Planteja una guerra que no necessitaríem envair el Líban, però per circumstàncies de política exterior ens convindria fer-ho. I això sobta Nita Shapira, que pensa, bueno, com ha canviat la mentalitat jueva, que de no buscar en cap cas una confrontació, sinó buscar la protecció de les autoritats de cada lloc i la protecció de Déu, ha passat a buscar el recurs a la força per tal de subsistir, però que és una lluita sense elecció, és que si no ens mataran. És la idea de Ein Breira, en hebreu, de no hi ha elecció. I ara ha passat, s'ha transformat tant, que va una guerra d'elecció i va una invasió que el mateix primer ministre admet que podria no fer, però que considera convenient fer per altres raons que no siguin la mera subsistència. No? Aquí tindríem la transformació total de la mentalitat jueva en menys d'un segle.
Llavors, ella considera que aquesta mentalitat que passa de la defensiva, diguem, a l'ofensiva es fa del 36-37 fins al 45, o que la primera manifestació és la guerra del Líban? O que la mentalitat ha canviat durant els anys 30-40, com ho planteja?
La tesi de Nita Shapira és que entre l'any 1881, que és quan comunament s'entén que comença la primera aliar, la primera migració massiva de jueus a Palestina, els jueus, des de molt antic, tenien la idea d'anar a Jerusalem i de peregrinar a Jerusalem i d'instal·lar-se a Jerusalem i pensaven que el Messies els portaria fins a Jerusalem. Aleshores deien allò de Xanava, Bioshalaim, no? De l'any que ve a Jerusalem, a les pregàries i tot plegat. La idea d'anar a Jerusalem, com que des de la costa fins a Jerusalem hi ha una diferència d'altitud, es denomina en hebreu pujar. I aleshores la idea d'anar i d'immigrar i d'assentar-se a Terra Santa, per aquesta mateixa raó, rep el nom d'Aliyah, que significa literalment pujada. i la gent que s'instal·la, els nous migrants, són coneguts com a olim, que són literalment serien pujats. És aquesta idea molt antiga. Aleshores, Aliyà és el nom que rep la migració jueva palestina. La idea de Nita Shapira deia és que a partir de 1881 i fins a la concessió de la declaració Balfour i de l'establiment del mandat britànic a Palestina, fins podríem posar l'any 1921, durant aquests 40 anys, hi ha un primer canvi en el qual la mentalitat jueva abandona aquesta idea de resignació a Déu i als gentils que esmentàvem abans i adopta un estat d'esperit defensiu. Anem a defensar-nos en aquest territori, anem a fer-nos forts, anem a combatre les amenaces que posen en perill la nostra subsistència i continuïtat. Que posteriorment, a partir de l'any 21 i fins a l'any 36, que comença la gran revolta àrab a Palestina, aquesta mentalitat que ha anat cristal·litzant en els 40 anys anteriors es converteix en majoritària i és plenament assumida per la direcció de l'organització sionista, desapareixent així totes aquelles idees que plantejaven doncs, que alternatives pacífiques i d'adhesió de la comunitat internacional o de la població àrab permetrien arribar als mateixos objectius. I que a partir de l'any 36 i fins després de la Segona Guerra Mundial amb la independència, tenim ja un estat d'esperit clarament ofensiu en el qual les milícies, la milícia oficialista, la més coneguda i destacada, que és la Haganà, però també les milícies dels grups revisionistes, el Lehi, l'Etzel o Irgun, assumeixen plenament la realització d'atemptats, d'actes de sabotatge, d'actes de guerra, per tal de protegir la comunitat jueva. Posteriorment, Anita Shapira fa una distinció fins a després de l'any 67, en què, a més, aquesta mentalitat ofensiva en la defensa de l'estat jueu s'estén fins a intervenir també en la política exterior dels països veïns per tal de neutralitzar amenaces estratègiques contra Israel.
Pol, vols fer alguna pregunta?
Sí, a veure, en aquest aspecte, justament en el pas de l'etos de la mentalitat defensiva a l'ofensiva, sobte, això ho he comentat abans, el tema de l'elecció dels mites, és a dir, dels mites fundacionals en l'aspecte de l'ús de la força. Perquè, per exemple, passa molt que amb les primeres unitats militars jueves que hi ha, per unitats reglades, diu el llibre, des de feia 2.000 anys, des del temps dels romans. En el cas de la legió jueva, els tres batallons que serviran des de l'exèrcit britànic, hi ha un furor en el seu moment quan les tropes del general Enví van avançant des d'Egipte cap amunt, passen per la costa, i el fet de que hi hagi unitats jueves participant en l'alliberament de la Terra Santa, clar, això genera una eufòria en aquell moment. I tanmateix, malgrat tot el seguit d'integrants, que n'hi ha bastants, vull dir, són uns 5.000 tant vinguts de fora com des del propi territori, aquest és un mite i un furor que passa ràpid. Un munt de llibre que dura aproximadament uns 3 anys fins que ja es veu que el mandat britànic no portarà automàticament el estat jueu. I, en canvi, el mite que s'agafa és el de l'atac a Tel Hai, una zona fronterera entre el mandat britànic de Palestina i el mandat francès de Síria, en què moren, em sembla recordar, uns cinc guardes d'aquell kibbutz, bàsicament, perquè tu em diu el llibre, perquè també la pròpia organització sionista a Palestina no hi envia reforços o els envia tard. Però, en canvi, el moviment sionista els agafa com a referent aquests tenen molta més durada que no pas l'element de la legió jueva. I en aquest aspecte, aquesta elecció conscient de quin mite ens és més convenient d'agafar com a element fundacional i quin no, em va sobtar molt i alhora hi trobo paral·lelisme. És a dir, em recordava l'aspecte de que hi ha un segle enrere, en el cas de Catalunya, no recordo quin militar espanyol deia que, referint-se durant la insurgència, durant l'ocupació francesa, deia que el català serà el millor soldat del món sempre que no sigui el nombre com a tal. És a dir, el punt aquest de combatent, però no de l'enquadrament en una força. I em sap greu perquè no tinc aquí la referència bibliogràfica, però va haver-hi un espanyol que ho va dir, això, durant l'època de la insurgència contra els francesos. I crec que hi ha un cert paral·lelisme amb això, amb el cas jueu, de no voler enquadrar-se en l'element del militarisme i de les unitats reglades, com en canvi Jabotinsky sí que és molt partidari, però per part de la major part del sionisme establert a Palestina, del sionisme de caràcter socialista, et deixen de banda aquest i prefereixen el del protector i treballador del kibbutz. No sé,
també hi ha un punt d'això que és com es fa, no?, aquesta legió jueva, Adrià, o sigui, que és, no dona gaire permites perquè fan una... És molt... O sigui, no participa a la Gran Guerra, no participa en accions ofensives, sinó que és merament auxiliar, llavors no es presta gaire per servir de mita. O com va?
Sí, a veure, aquí hi ha diferents temes que poden ser interessants de tocar. Hi ha una primera cosa que penso que s'ha de tenir present quan es parla d'aquest canvi en la mitologia o l'establiment d'una mitologia fundacional sionista, per dir-ho en aquests termes. Sempre des de molt antic, en el poble jueu hi havia hagut una tensió entre la idea religiosa i la idea estatal. Ja en els temps que parlem anteriors a la destrucció del temple i anteriors al captiveri de Babilònia i, per tant, en plena edat antiga, hi havia una tensió entre els sectors més religiosos que plantejaven una religió forta i que, per tant, el poder reial, que en aquell moment s'associava al poder estatal, estigués debilitat, i aquells que defensaven el poder dels reis i, per tant, plantejaven sotmetre la religió a l'autoritat reial. Aquesta és una idea que la Bíblia s'observa moltes vegades. Si ho penseu, quan es produeix la concessió d'un rei a Israel, després que el darrer dels jutges, després que Samuel decideixi això, ho fa pressionat pel poble, la narració que explica la Bíblia, no? Que és la narració des del punt de vista religiós, des del punt de vista dels sectors religiosos, que eren hostils a l'Estat, en certa manera. I explica la narració que Saül es converteix en rei perquè Samuel, parlant amb Déu, li diu, mira, és que el poble demana un rei i jo ja sé que el rei ets tu, però el poble vol un rei que sigui una persona, i finalment Déu ho concedeix perquè el poble ho vol una mica com de mala gana. No? Allò acaba malament, Saül acaba destronat per David, i David és un gran rei, però de totes maneres comet pecats importants. No? I a la Bíblia s'esmenta un gran pecat que comet, que és que ell està enamorat d'una dona que està casada i llavors agafa i el seu marit el porta en la primera línia de foc diverses vegades perquè es mori, d'aquesta manera ell poder-se quedar amb la dona. No? Després Salomó té moltes concubines estrangeres i això fa que Déu castigui el poble separant Israel de Judà. I després tota la resta de reis, contínuament, la Bíblia, el llibre dels reis és una narració contínua de com aquests reis cometen pecats contra la religió jueva i davant d'això Déu es va armant de paciència perquè al final s'estima el seu poble i finalment tot això acaba amb la destrucció i el captiveri a Babilònia. Hi ha un seguit de profetes que ja anaven advertint això, és que aquests reis, és que esteu pecant, és que això acabarà molt malament, no? Isaïes, Jeremies, tota aquesta gent. Per tant, la Bíblia i tot aquest sector d'opinió més teocràtica estava en contra d'aquesta idea estatal des del començament. I aquest sector, que acaba fent-se majoritari després que la rebel·lió de Bar Kokhba sigui esclafada pels romans, plantejarà que la tornada a Israel i l'edificació una altra vegada de l'estat jueu, que és el que acabarà passant en la seva escatologia, passarà com a conseqüència de l'arribada del Messies. I no serà una cosa que facin els homes. I, per tant, aquesta mentalitat que mentre estem nosaltres a la diàspora hem de pregar per tal d'avançar en la redempció i que finalment arribi el Messies, però no hem de fer res més, és una part dels elements que explica aquesta vella manera de confiar en Déu i en els gentils com a protectors de la comunitat. Aleshores, quan es planteja el sionisme amb tota la seva força, el que hi ha també, particularment entre els sectors més combatius, tant de la dreta com de l'esquerra sionista, és voler recuperar les idees de l'edat antiga. Voler recuperar les idees dels zelotes, les idees de tota aquella gent que havia discrepat de la religió i que havia estat més a prop de l'Estat. I tots aquests mites, els mites dels reis. I els mites també, i això explica una mica això que de vegades es denominen Tzavar en hebreu, però moltes vegades se'n diu Sabra a la diàspora, que són aquests pobladors que ja neixen a la terra d'Israel i que moltes vegades, si ho penseu, tota aquesta generació de gent, sobretot nascuda als anys 10, 20, 30 del segle XX, que tenen una particular afició i adhesió transmesa per aquesta realitat cultural a l'agricultura, a la terra i al que representa. Per què? Perquè els jueus durant 2.000 anys pràcticament no han conreat mai la terra. Han estat metges, o han estat advocats, o han estat alguna professió que els permeti tenir un bagatge que si han de sortir corrents puguin seguir-lo. I nosaltres ara volem ser una altra vegada agricultors i tenim la nostra pròpia terra perquè nosaltres som com els pagesos de l'antiguitat, que era un poble d'agricultors que era el regne d'Israel antic. Per tant, aquest element de canvi cultural s'explica en bona part per aquesta raó i en bona part per aquesta raó també es busquen referents molt més militaristes, de vegades basats en el present i en la història, en aquell moment encara curta, del moviment sionista, i altres vegades basats en la història de l'antiguitat. I, de fet, es recupera, per exemple, i és molt significatiu en aquest punt, la idea de la fortalesa de Masada, on s'havien refugiat els darrers combatents combatents contra els romans a la rebel·lió de Bar Kokhba i que allà, encerclats pels romans, finalment s'havien suïcidat massivament abans d'entregar-se als romans, no? Com aquesta idea de resistència a ultrança que Shmariahu Gutman, en el seu moment, durant la Segona Guerra Mundial, organitza per la joventut, expedicions als espadats de Massada, per veure com era aquella fortalesa, per imaginar-se, recrear aquella escena, amb aquesta idea enmig de l'Holocaust de dir nosaltres no ens rendirem, lluitarem fins al final, no ens queda res més. És aquest canvi d'esperit que es manifesta d'aquesta manera. Després, una altra qüestió que voldria comentar sobre això i que cal tenir en compte, perquè abans també s'esmentava Jabotinsky, aquesta idea de Jabotinsky molt més partidari doncs d'un recurs a la força, aquesta idea que ell en anglès l'Iron Wall, no? El mur de ferro, que és l'única cosa que ens pot protegir dels enemics perquè si no aniran a aniquilar-nos. De totes maneres, malgrat aquest pensament, també Jabotinsky a començaments dels anys 20, i això denota una idea que és molt el zeitgeist d'aquell moment, és molt aquesta idea d'una Europa o d'un món occidental, i bàsicament d'Europa, sí, com una potència tot poderosa que realment tot passa per Europa i la resta de coses tenen poca importància, és aquesta idea que al final l'estat jueu haurà de fer-se a través d'un pacte amb una gran potència que ens permeti instal·lar-nos allà i que ho farà possible. I ja està, i si aquesta gran potència ho vol fer possible, doncs no li costarà gaire fer-ho, perquè si han pogut colonitzar tot Àfrica i bona part de l'Àsia i no hi ha gaire resistència, doncs aquí tampoc no hi haurà resistència i tot anirà molt bé. I aleshores, fixeu-vos que tant els successors de Herzl realment mor molt de pressa i està poc temps al capdavant de l'organització, però Wolfson i Otto Warburg, els seus successors de l'organització sionista, tenen aquesta idea que rep el nom en aquell moment de sionisme polític, que és de dir, hem de contactar amb alguna gran potència, ells pensen sobretot en Alemanya, en aquell moment, l'Alemanya Guillemina, l'Alemanya del Kaiser Guillem II, per tal que pressioni els otomans, per tal que ens deixin assentar-nos i amb la seva col·laboració doncs, nosaltres poder convertir això en un protectorat jueu. I també Jabotinsky, després de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, plantejarà aquesta idea de nosaltres hem de buscar un protector que ens pugui ajudar. I Jabotinsky planteja que si es canviés la manera d'actuar en el Yishuv és la comunitat jueva ja establerta a Palestina, i s'agafés i es recorrés doncs, a pràctiques que no fossin tan socialistes, tan utòpiques, tan forassenyades a ulls de l'opinió anglesa, i s'optés per un règim doncs, capitalista, amb propietat privada, amb més presència intel·lectual i amb més contactes, doncs, que no fos un experiment de socialisme i del que representa. Si es fes això, Anglaterra voldria fàcilment convertir això en el protectorat jueu que se'ns ha promès amb la Llar Nacional Jueva de la Declaració Balfour i aleshores ja ho tindríem. I després, fins i tot, quan s'adona que Anglaterra les coses no van per aquí, que Anglaterra no ho farà, no planteja només el fet d'una resistència armada, que aquesta serà una idea molt més de Menachem Begin i que serà una idea que també alguns grups, alguns d'ells clarament feixistitzants en aquell moment, els Brit Avirionim, d'Ava i Meir i companyia, que els quals ells els donen un suport tímid, però que ell no està realment al darrere d'aquestes operacions, ell és aviat el que va és a buscar algun altre candidat. I ell se'n va a l'Itàlia de Mussolini, que en aquell moment doncs, no és encara un governant antijueu, això vindrà després, quan ell s'aliï definitivament amb Hitler, i li planteja aquesta possibilitat, i Mussolini fins i tot li dona ànims en algun moment, i ell té aquesta idea que en Itàlia podria funcionar. Busca també sectors reaccionaris en l'Ucraïna, a l'Europa de l'Est d'aquell moment, amb Simon Petliura, i finalment, quan s'adona, quan ja les coses van molt malament i ja el nazisme s'ha consolidat i ha establert doncs, la seva aliança amb Itàlia, i és evident que d'allà no en pot sortir res a favor dels jueus i tampoc a Palestina, el que fa és buscar la complicitat dels Estats Units. I ell mor d'un infart l'any 1940 mentre era als Estats Units buscant aquests suports. Per tant, fins al final de la seva vida, Jabotinsky no abandonarà mai aquesta idea, que és una idea que també ha tingut el sionisme socialista anteriorment, d'una gran potència que ens proporcionarà aquest estat d'Israel. La següent generació no tindrà aquesta idea i, en part, l'Holocaust és la darrera constatació que els jueus al final han de fer-s'ho per ells mateixos i que després potser podran tenir aliances, però que la lluita és fonamentalment seva i serà un aprenentatge atroç i terrible que canviarà la mentalitat del poble jueu, tant a la dreta com a l'esquerra, en maneres diferents, que també hi podem entrar.
Sobre això, la idea, hi ha sovint la idea de que el sionisme és una, de vegades es diu també del nacionalisme català, que és una invenció de la burgesia catalana. Seria el sionisme és una invenció de la burgesia jueva i sempre va tenir un suport econòmic enorme. És veritat, això?
No. De fet, en el seu dia, la burgesia jueva, per dir-ho en aquests termes, era més aviat contrari al sionisme perquè ho veia com una idea aventurera de persones amb poca formació, poc nivell econòmic, molt de messianisme. Penseu una cosa. En la història jueva anterior, la idea, com que aquesta idea de tornar a Jerusalem havia estat tan present, ja hi havia hagut altres moviments. Hi havia una comunitat jueva, una vella comunitat que rep el nom del Vell Yishuv, que vivia en el territori de Terra Santa, que rebia subvencions de les jueries internacionals per tal de mantenir-se i que vivia de la pregària, que és un estil de vida que posteriorment els ultraortodoxos han intentat fer seus a gran escala. I hi havia aquesta idea que en algun moment el Messias vindria i per tant, establiria una altra vegada el regne d'Israel. Naturalment, això no és que ho cregués tothom, literalment, i moltes vegades doncs, aquesta idea s'anava repetint cada any sense que ningú pensés que realment seria així.
Era però, com havia... litúrgic, no? O sigui, passa a ser litúrgic.
Sí, però de totes maneres, anar-ho repetint d'aquesta manera feia que hi hagués gent que sí que ho pensés i aleshores hi havia hagut algunes experiències, particularment al segle XVII n'hi ha una en què apareix un profeta, que és Shabetai Tzvi, que diu que ell és el Messias i que portarà la gent a Terra Santa. I llavors hi ha molts jueus que se'n van a Terra Santa. Tampoc penseu una gran quantitat de jueus, però hi ha un nombre de jueus que van i que assumeixen doncs, el lideratge d'aquest Messias, que és el xabetaïsme, fins que aquest Messias, que és una persona, a més, doncs poc equilibrada, acaba sent detinguda per les autoritats i les autoritats li demanen que es converteixi a l'islam i s'acaba convertint a l'islam. I llavors això és un trauma per tota la població jueva que pensava que això seria l'arribada del regne d'Israel i que no és així. Aleshores, des de llavors, aquestes iniciatives de tornar a Israel, a Terra Santa, s'havien vist com una idea doncs, messiànica, de gent una mica doncs, que no eren gent sensata o gent raonable o gent realment ben posicionada. I al començament, el sionisme no el practicarà aquesta gent, que si són gent aposentada en general, són gent que estan força assimilats i que pensen que poden funcionar com a francesos o com a alemanys o com a anglesos i que només les experiències posteriors els faran canviar d'opinió per l'antisemitisme que genera i l'Holocaust serà l'última constatació d'aquesta. Però hi ha moltes constatacions abans que l'Holocaust, durant la primera meitat del segle XX, que ja van inclinant aquest corrent d'opinió. Però en paral·lel, els primers, els activistes que es llancen a construir aquesta societat palestina són fonamentalment gent de l'Europa de l'Est, gent que viu en unes condicions molt més precàries, gent que estan influïts per una ideologia molt més revolucionària, per la penetració dels plantejaments marxistes, adaptats a la realitat jueva. Penseu que hi ha un partit comunista o un partit marxista jueu diferent del que serà el partit socialista o el socialdemòcrata obrer rus, d'on sortiran Lenin, els bolxevics, els menxevics i tots aquests, que és el Bund, que és el partit jueu, que és únicament per a les comunitats jueves de Rússia. Per tant, hi ha una influència marxista en aquest punt d'aquesta gent que segueix a Herzl i que diu, ja veureu, nosaltres creem un estat perquè és la nostra única manera de viure bé i, a més, aquest estat serà socialista, serà igualitari, repartirà la riquesa, serà l'exemple de tot el món i serà la llum de les nacions. I aquesta gent, de fet, són el que expliquen el renaixement de l'hebreu, que és una llengua litúrgica, una llengua morta. Us heu d'imaginar com si agaféssim i intentéssim doncs, fer renéixer el llatí en alguna comunitat cristiana, no? És veritat que és una llengua que no s'havia perdut mai, en el sentit que sempre hi havia hagut gent que en sabia i que s'oficiava en els actes religiosos, però no era una llengua parlada per la majoria de la gent, que no tenia un nivell com per poder parlar normalment en hebreu, i que, en canvi, doncs, es proposen aquesta joventut idealista que s'han desplaçat allà, moltes, normalment molt joves, normalment sense fills encara, normalment amb aquesta idea de construir una nova societat i canviar-ho tot, doncs, a més de repartir les propietats i de fer un sistema totalment col·lectivista, com és el dels kibbutz, o com a mínim de restringir la propietat a parcel·les iguals per tothom, com és el cas dels moixafs o els moixavim, doncs, més enllà d'això, també anem a fer que l'idioma de l'antiguitat revisqui, anem a fer que aquests valors de l'antiguitat revisquin, tot plegat. Això, per la burgesia jueva en aquell moment, és una cosa una mica, en podríem dir, excèntrica, una cosa que no té gaire sentit i que fan doncs, quatre joves una mica aixafrats, que són simpàtics moltes vegades, però al final això no va enlloc. Seran els fets de la primera meitat del segle XX i particularment a partir dels anys 30, amb l'arribada de l'Alemanya nazi al poder, que començaran a desplaçar-se moltíssima gent de classe mitjana alta, de la burgesia que fuig, que es desplaçaran també a Palestina, i que la resta del món també els plantejaments seran, bé, fins i tot els que no ens veiem directament amenaçats, i és el cas de la majoria americana, de totes maneres això que està passant demostra, en certa manera, que els sionistes tenen raó i, per tant, això es converteix en un moviment seriós, i ve tot un seguit de gent que són d'unes classes mitjanes altes, que en general preferirien que la llengua fos el jiddish o l'alemany o una llengua europea, però que es troben que l'hebreu allà ja és la llengua de comunicació habitual i que tampoc els agrada gaire la societat col·lectivista i socialista en què es troben, però que al final no tenen cap altre remei i que s'hi adapten i que a partir d'aquí doncs, conformaran els partits liberals de després de la independència. Per tant, independentment del que es pugui dir sobre si el moviment sionista és un moviment colonitzador o no, i a partir d'aquí les diferents visions que la historiografia n'està plena, és molt difícil de defensar historiogràficament que sigui un moviment d'origen burgès. És un moviment que la burgesia forma posteriorment.
Això és molt interessant, perquè llegint el llibre em ve la sensació de que la major part del temps estan fent les coses amb una sabata i una espardenya. El Pol comentava que les proteccions originals o els serveis de seguretat informals que creen, que no són oficials, que creen a Palestina, tenen un regust d'empreses de seguretat com si ara doncs es posessin, s'ajuntessin gent que vol organitzar serveis de seguretat per casaments o per discoteques o per coses així. Òbviament amb les diferències que, i els motius que s'hagin de fer. Si té, hi ha una sensació de que estan fent grups d'aficionats sense cap mena de recolzament de cap tipus, pràcticament, més que els seus ideals, doncs acaben per organitzar un país. És aquesta la teva opinió?
Sí, hi ha un component d'amateurisme al començament molt important, però després, naturalment, doncs n'aprenen i també es converteixen cada vegada més en professionals. Però és veritat que el fet que primer arribi aquesta onada de gent, fonamentalment això és la segona aliada, sobretot, són gent doncs, molt jove, molt idealista, que estableixen aquests fonaments de l'Estat i que després seran la generació que acabarà governant, és la generació de David Ben-Gurion, i ell mateix és un d'aquests joves de l'origen a l'Europa de l'Est que s'instal·la, i que després arribi aquesta altra onada de gent doncs, molt més adinerada i gent molt més assentada socialment, que fuig de l'Holocaust i de l'antisemitisme i de les dinàmiques doncs, que tota Europa s'estan expandint als anys 30, fa que es donin aquesta mena de situacions curioses, que al principi doncs, l'establiment de forces de seguretat i autodefensa siguin una cosa doncs, molt amateur i que després doncs, es vagi incrementant, però de totes maneres la Haganà sempre tindrà doncs, uns reclutes amb un entrenament clandestí i amb diferents unitats més o menys professionalitzades fins a l'establiment de l'exèrcit israelià. És el cas de les milícies revisionistes que estan, podríem dir, enfrontades en algun moment, però sobretot no coordinades amb la Haganà, però que tenen els mateixos objectius de control del territori i de defensa de la població jueva. I és el cas també de la gran quantitat, perquè això també es pot veure a la inversa, la gran quantitat de població d'una classe mitjana i alta i molt més aposentada que es desplaça dels anys 30, com encaixa d'una manera estranya al començament amb aquesta societat idealista, col·lectivista, socialista i pobra, en el fons, i agrícola, que s'havia format prèviament a Palestina. Hi ha un acudit dels anys 30 que es deia de vegades, no?, en què anaven amb un autobús, i era un autobús doncs, de línia entre dues ciutats jueves, i de cop i volta en l'autobús una dona es posava de part. I el seient del costat, o la mateixa dona, deien un metge, no?, demanaven un metge, i llavors a l'autocar començava tothom, jo, perquè, esclar, estava ple de metges alemanys que havien fugit allà, jueus alemanys, que eren metges, com molts jueus ho eren banquers, o eren metges, o eren advocats, o eren altres professionals liberals, i que aleshores, quan tots deien jo sóc metge, hi havia com 20 metges en l'autocar, el conductor de l'autocar agafava, parava el bus i deia, perdoneu, jo també sóc metge i en el meu autobús els parts els atenc jo. Per què? Bueno, es donava en aquesta situació en què aquesta gent estaven fent feines que no correspondrien al nivell social a què estaven acostumats. Aleshores, sí, és un fet que es manifesta als anys 20 i 30 en totes les direccions i que posteriorment, doncs, òbviament, es recondueix i acaba convertint-se doncs, en una societat una altra vegada funcional des d'un punt de vista dels estàndards que tenim.
Normal, un país normal.
Sí.
Hi ha una cosa també que al principi anava pensant quan llegia els primers capítols sobre els primers que comencen a pensar romànticament en tornar a Terra Santa. O sigui que ja no és aquesta visió que comentaves religiosa de, bueno, ja tornarem com un brindis al sol pràcticament o com una cosa litúrgica que s'ha fet i que continuen fent, allò de dir, bueno, ja tornarem a la Terra Santa, però estem esperant el Messies. Hi ha una gent que, potser per la secularització, que desapareix aquest món de més enllà o la dimensió religiosa i es porta tot el més cap aquí. I la dicotomia entre el cel i la terra, o l'infern i la terra, i l'infern i el cel acaba sent la dicotomia entre l'aquí i l'allà. L'aquí, aquest infern sobre la terra en què ens persegueixen, en què hi ha pogroms, en què no podem estar segurs, i l'allà, que abans era el regne de Déu i que ara és un lloc físic on hi podem arribar en algun moment, que és Terra Santa. I quin paper juga la secularització en l'emergència del sionisme, en la creació de mites, en la creació d'aquestes imatges tan fortes?
Fixeu-vos, hi ha un moment en l'emergència del sionisme en què és un moviment pràcticament del tot secular, en què la força religiosa és molt reduïda. Penseu que tant el sionisme socialista, el sionisme de Ben-Gurion, és un sionisme que és moltes vegades es defineixen com ateus o, si més no, com agnòstics. Són gent que no creuen en Déu pròpiament. I és el cas també de la dreta sionista en aquell moment, del revisionisme. Jabotinsky també pensa que, bueno, que Déu i aquesta explicació doncs, és una cosa que en totes les cultures doncs, en algun moment doncs, hi havia hagut aquesta tendència a justificar les coses per Déu i que el judaïsme, i que al final és la història del nacional del poble jueu i la Bíblia, que és la història d'aquesta història nacional, aquesta història dels mites, dels fets que van ocórrer des de l'antiguitat amb el poble jueu, doncs al final recorria a això com totes les societats, però que això és una fase superada i que ja no té més transcendència. Aquesta idea, que és la majoritària en el sionisme d'aquell moment, no pot, de totes maneres, erradicar completament la idea religiosa que posteriorment acabarà revivint i que és lògic que sigui així, si ho pensem, perquè al final la identitat religiosa era la que havia fet que els jueus continuessin denominant-se a si mateixos jueus i s'hagués mantingut la tradició generació rere generació. Aleshores, en aquell moment, hi ha la presència d'un sector que és minoritari però que tanmateix existeix, que és el sector del sionisme religiós, els sectors nacionals religiosos, Sionut Adatit en hebreu, que encarna sobretot doncs, el rabí Abraham Isaac Cook, que plantegen que al final la creació de l'estat d'Israel és un pas cap a la redempció, cap a l'arribada del Messies. És a dir, que a diferència del que havia pensat el judaïsme tradicional, realment, per tal que el Messies arribi, s'han de fer passos, s'ha de demostrar amb la fe que realment els jueus estan disposats a tenir aquest estat i a ser mereixedors, a ser dignes d'aquest Messies. I que, per tant, fer aquests passos implica això i que, de fet, forma part del pla de Déu. I que aquesta gent que està establint l'estat, Ben Gurion i companyia, malgrat que són seculars i moltes vegades són obertament ateus, de totes maneres estan avançant en el camí de Déu sense saber-ho. Són, sense saber-ho, la mà de Déu i, per tant, se'ls ha de recolzar. Això es contrasta amb un sector que és el sector ultraortodox, que pensa que no, que realment el sionisme és una heretgia, malgrat que després de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust doncs no s'hi posaran tant en contra com abans, però de totes maneres no són sionistes i no es defineixen com a tal, i ho veuen com una heretgia perquè hauria de ser el Messies qui creés l'Estat. Aleshores, fixeu-vos que durant els primers 20 anys d'establiment de l'Estat, quan l'Estat s'ha establert sense Cisjordània, el sionisme religiós, els nacionals religiosos, són un partit petit, poc influent, que bàsicament es dedica, encapçalat per un diputat, que és Haim Moshe Shapira, que fonamentalment doncs, intenta mantenir un perfil baix i una aliança amb Ben-Gurion, el que intenta és simplement oferir serveis, garantir serveis per als religiosos d'Israel, per als sionistes religiosos. Per exemple, doncs, que en els establiments públics, hospitals, escoles i tot arreu, doncs, se serveix un menjar que sigui kasher, que sigui un menjar d'acord amb les normes alimentàries tradicionals jueves. Que els dissabtes, excepte el que sigui imprescindible, doncs, no es facin feines públiques, no? Que no, el cap funcionari no es vegi obligat a treballar en dissabte i tampoc cap persona que no sigui funcionària en àrees que no siguin obligat, en fi, per salvar vides humanes. Aquesta mena de qüestions és el que es dedica al sionisme religiós. Després de l'any 1967, després de la conquesta del que ells denominen Yehudah Veshomron, Judea i Samaria, i que normalment doncs, en català denominem Cisjordània, que és el territori on es troben les grans relíquies històriques del món jueu. Penseu en Hebron, no? I en la cova dels patriarques, o penseu en la ciutat vella, vella de Jerusalem, amb el món del temple i el mur de les lamentacions, tot això. Doncs en el moment en què es recupera Cisjordània, aquests colons es plantegen que realment la realitat demostra com la intervenció de Déu en la història existeix i com realment s'està fent realitat el pla de Déu i com realment s'ha creat aquest estat i ara convé poblar tota aquesta terra i estem efectivament a la meitat de la redempció. I aleshores és quan aquests sectors que havien estat una mica complexats en temps de Haim Moshe Shapira. Això, Haim Moshe Shapira mor l'any 1970 i a partir d'aquí doncs, aquests sectors assumeixen un lideratge cada vegada més radical amb aquesta idea messiànica, doncs es plantegen que ells són els veritables sionistes més que ningú. Perquè com pot ser sionista com ho són els seculars sense tenir doncs, en la idea doncs, de creixement del gran Israel, que és l'Israel bíblic, que és l'Israel més nacionalista, i estan disposats a cedir territori i a conformar-te amb menys. Llavors no ets tan nacionalista, tan estatista com som nosaltres. I com pot ser religiós, com diuen que són els ultraortodoxos, si neguen la intervenció de Déu a la història? Quan la intervenció de Déu en la història és tan clara i s'està manifestant així. Aleshores, aquesta mentalitat porta aquest sector a fer-se cada vegada més poderós en el sionisme i particularment amb la seva aliança amb la dreta revisionista a partir de l'any 67 i és el que seria el moviment nacional religiós que les dècades següents porta la major part del gruix de l'esforç colonitzador cisjordani. i això transforma el sionisme en aquesta línia i fa que es contrasti la idea, després de 1967, que aparegui un contrast entre aquells que veuen en aquella victòria una oportunitat per fer la pau amb els països àrabs a través d'una cessió de territoris, nosaltres cedim el que hem guanyat en aquesta guerra i a canvi signem acords de pau, i els que plantegen que realment això, el que s'ha de fer amb aquests territoris és poblar-los i, per tant, recuperar aquest esplendor i aquesta mida de l'Israel de l'antiguitat, que a més aporta també una profunditat estratègica. A partir d'aquí, entre aquestes dues posicions ideals que mostro aquí, hi ha molts matisos i hi ha molta diversitat, no? Però sí que és cert que a partir de l'any 67 veiem un renaixement de la identitat religiosa com a part d'Israel, i això és una tendència que va més en les darreres dècades, en part per la demografia, perquè les comunitats religioses, tant ortodoxes com nacionals religioses, com les comunitats sefardites, també molt més tradicionals, tenen un índex de natalitat més alt i això també transforma la demografia israeliana, com per les decepcions amb les polítiques de l'elit laborista que havia guiat el país en els primers 30 anys i que de manera real o fictícia doncs, acumula doncs, un seguit de població, particularment d'aquestes realitats demogràfiques, sefardites, ultraortodoxes, nacionals religioses, doncs, acumula greuges contra aquesta elit, que la veuen com allunyada dels problemes reals de la societat i que no sap defensar bé la nació jueva, i aleshores això porta també doncs, a una pèrdua de poder relatiu d'aquestes elits, d'aquests partits que les defensen i de les iniciatives que manifesten que a partir de la Guerra dels Sis Dies i sobretot a partir del procés d'Oslo de l'any 92 es manifestarà amb un suport a la pau a través de territoris, al qual la dreta i el món religiós i ortodox contestarà.
Pol, vols preguntar alguna cosa?
Jo estic escoltant... Ara que escoltant lo de la... Sí, no, justament amb l'última part quan comentava l'Adrià el tema del... fins a la Guerra dels Sis Dies, i pensava en quan Ben Gurion formula la doctrina de les forces de defensa d'Israel, com després de la Guerra de la Independència, en què en aquesta s'hi barregen elements de l'etos ofensiu i l'etos defensiu. Jo crec que el plantejament és defensiu, des del punt de vista polític encara, tot i que operacionalment sigui ofensiu. És a dir, dos dels punts que planteja Ben Gurion és que, primer, la guerra ha de ser curta, perquè ja saben que a la llarga, per una qüestió demogràfica, doncs els àrabs tenen els a guanyar. I segon, que la guerra s'ha de lliurar fora del territori d'Israel. Per tant, això implica anar a l'ofensiva i prendre la iniciativa. Però és això. Des del punt de vista estrictament operacional, fins ben bé la guerra de la guerra dels Sis Dies, inclòs la guerra dels Sis Dies, estan en l'ofensiva, però l'objectiu polític és defensiu. I aquest impàs en el cas de la guerra de Yom Kippur, que per una ràdio d'intel·ligència, bueno, no entrarem ara, però passen a la defensiva, però fins ben bé aleshores sembla que hi hauria aquesta convivència entre l'etos de defensiu i ofensiu, però jo crec que encara defensiu. I és això, el que diu l'altre, que no és fins al 82 que es passa a l'ofensiva a nivell polític. I pensava justament en el plantejament de la primera doctrina del Sahel, que formula Ben Gurion, ara no recordo l'any, però sí que és justament poc després de la Guerra de la Independència, que és justament amb la que tenen més baixes. Si no recordo malament, aproximadament van haver-hi uns 6.000 morts. O sigui, sumes la resta i descomptant els morts durant la llarga guerra del Líban, sumes la del 56, la del 67, la Guerra de Desgast i la del Yom Kippur, i encara hi ha més morts amb la del 48 que en totes aquestes. En aquest cas, és que d'allò tòpic tant més que una pregunta és una reflexió, però vaja, que m'ha vingut al cap això, les idees de Ben Gurion que formulen la primera doctrina del Sahel. Ja està, és això.
Sí, certament.
Puc afegir un punt així per estructurar més la resposta?
Una coseta només. Efectivament, la guerra del 48-49, un 1% de la població total d'Israel mor en aquesta guerra, que és una guerra que a més es planteja com a una guerra necessària, una guerra sense elecció, una guerra d'imbreirà per Ben Gurion, perquè en cas contrari hi ha el risc real de l'aniquilació. I això és una cosa que repeteix més d'una vegada, que també es menta Nita Shapira en el seu llibre, no? Aquesta idea que si han pogut matar a 6 milions de jueus, també en poden matar 600.000, que són els habitants jueus de Palestina. Per tant, és una emergència total que s'ha de guanyar el preu que sigui i, naturalment, cap altra guerra tindrà les baixes que tindrà aquesta, perquè en totes les posteriors hi ha una preparació i unes forces de defensa i una idea militar establerta, que en aquesta no hi és perquè no hi ha unes institucions d'estat i perquè tot plegat s'ha fet d'una manera força clandestina, perquè també hi havia moltes limitacions en temps del mandat britànic, pel que representava la voluntat britànica de conciliar els interessos jueus amb els interessos àrabs i mantenir el control del mandat, que és molt precari ja des de les insurreccions àrabs del 28-29, però sobretot des de la gran insurrecció de l'any 36, que fa que Anglaterra temi realment per la seva capacitat de controlar la regió i de controlar també els altres països àrabs que controla, si no frena la migració jueva i no lliga en curt les aspiracions del moviment sionista.
I quines són, al teu parer, les claus d'aquest pas d'aquesta passivitat a l'activitat, de l'etos defensiu a l'ofensiu? És més el desenvolupament històric o són canvis en la mentalitat generats pels intel·lectuals?
A veure, al final hi ha una... La història és la que ens porta al final fins aquí. És a dir, el gran problema en què es troben els jueus... Fixeu-vos, fins i tot més enllà d'aquesta qüestió tan més concreta del món sionista o del Yishuv d'entre guerres, i anem més a veure el panorama cronològic des d'un punt de vista més ampli, des de finals del segle XIX fins a l'establiment d'Israel i el canvi que això genera. Tinguem en compte una cosa, el sionisme apareix perquè hi ha una voluntat de ser, hi ha una voluntat de continuar sent jueus. La gent jueva no està preparada per dir jo renego completament de la meva identitat i no l'accepto i simplement sóc francès o sóc any o sóc anglès o sóc el que sigui, d'una banda. I de l'altra, perquè hi ha antisemitisme. Perquè hi ha moviments que no volen els jueus de cap manera i ni tan sols els jueus diuen escolteu, que és que som francesos i prou i no som res més i ens hem convertit. És igual. Vosaltres sou jueus, teníeu identitat jueva, teníeu un passat jueus, no ens en fiem, no us volem fora d'aquí. La combinació d'aquestes dues coses, de la voluntat de ser, que és cada vegada més difícil en el món, en un món en què la identitat religiosa ja no té tanta importància, per tant, fora del món ultraortodox, de la resta de comunitats jueves, la voluntat de ser i de no diluir-se en els estats és complicada com a conseqüència de la dinàmica de la il·lustració i de la secularització dels estats. I la voluntat antisemita de destruir-los que ve de fora són les dues pressions que expliquen el canvi cultural en darrera instància. I a partir d'aquí emergeixen les respostes intel·lectuals. I a partir d'aquí, la intel·lectualitat jueva, que sempre ha estat molt viva, penseu que el judaïsme doncs, és un poble que des del començament ha tingut doncs, una taxa d'alfabetització gairebé del 100% en el cas dels homes i també molt alta en el cas de les dones, i ha tingut una cultura de debat permanent de qüestions sagrades. Penseu en el Talmud de Babilònia, no? Que és aquesta compilació de la llei oral, que són contínuament donar voltes a tota mena de qüestions. És igual que parlin dels esperits o que parlin de tal interpretació de tal verset de la Bíblia o que parlin de com s'han de conrear els camps o a quina època s'han de plantar, no sé quina llavor. La qüestió és que van donant voltes i van havent-hi preguntes, respostes, i però per què han dit que seria l'octubre si podia ser el setembre? No, perquè el rabí Meir considerava que havia de ser l'octubre perquè si no la sequera seria més gran. Oh, però la Bíblia es diu... I així van donant voltes i voltes i voltes i es fa una obra que té, doncs ocuparia més de 20 volums gruixuts. Aquesta idea permanent del judaïsme, doncs, de molt de debat, de molta interpretació, de donar moltes voltes a la realitat i de filosofar a partir d'aquí, és una idea que ajuda a la proliferació d'intel·lectuals i d'aquesta dinàmica efervescència que es manifestarà en les idees joves i que explicarà també en part el canvi cultural al llarg de la primera meitat del segle XX. Però fonamentalment no podem oblidar que tot això, aquesta realitat i aquest estat d'esperit venen com a conseqüència de la història que s'està manifestant. És a dir, que tenim un antisemitisme cada vegada més pronunciat, cada vegada més puixant, cada vegada més fort arreu d'Europa, que està matant a jueus, que està amenaçant seriosament les jueries de tot el continent, i que tenim també una voluntat de ser i una gent que no està preparada per deixar de ser i que si volen continuar sent en un món secularitzat en què la religió, que era l'element distingidor fins aleshores, doncs ja no té importància, hauran de buscar una identitat nacional i per buscar una identitat nacional necessiten un estat.
Que dona moltes lliçons per Catalunya, això. Pol, volies fer alguna pregunta? Més? Jo no sé, jo crec que el tema del sionisme dona per molt. O sigui, dona per moltes reflexions. No sé si hem fet una introducció aquí i ho continuarem explorant. Crec que el llibre servia bastant per fer una aproximació. Jo havia llegit algun llibre sobre el tema, si els oients volen introduir-se al sionisme, recomanes alguna obra en català en particular? Adrià?
teniu una molt bona història del sionisme i de la formació. De fet, una història també d'Israel, eh? Una història que va des de 1881, al començament de la primera aliar, fins a l'any 2003-2004, ja en temps de la segona intifada, pel professor Joan Beculla, que es titula Israel, el somni i la tragèdia, del sionisme al conflicte de Palestina.
Perfecte. Doncs recomanem aquest llibre, el de La nit de Shapira. Ens ha agradat molt també a tots i crec que sortiran algunes reflexions reescoltant el podcast i en els propers dies, i segurament les posarem per escrit en algun futur article. Si el Pol no vol dir res més, o si Adrià no vols acabar amb algunes conclusions o això, doncs ho donem per acabat de moment, tot i que és un tema, ja dic, que donarà molt de sí i que continuarem explorant, perquè jo crec que almenys dona un exemple inexplorat o inexplotat per Catalunya. Hi ha moltes claus de l'emergència del sionisme i del seu triomf que ens poden ajudar els catalans a assolir la independència. Res més. Doncs Adrià, moltes gràcies, i Pol també. L'Adrià ha portat la major part de la conversa. No esperàvem que fos així, però a mi m'ha resultat fantàstic. He pres moltíssimes coses i espero que els oients també n'hagin après moltes. Ens veiem per aquí, esperit. Salut.
Que vagi bé.